Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Ja som per aquí els dels Oficis del Llibre. I avui què tindrem? Doncs mireu, avui us portem un mariner mercant que fa molts anys que escriu, que no escriu només sobre mar, sinó sobre d'altres coses, i ens explicarà una mica les dues vertents. Aquest marí mercant es diu Rafael Algarra Bernabéu, nascut a Barcelona. Quan comencem amb ell, ja en direm més coses. I tot seguit, quan l'hàgim entrevistat, us farem, com sempre, les recomanacions d'unes quantes novetats que han aparegut aquests últims dies, a més de fer una lectura en profunditat, tan profundament com es pugui, d'algun text més interessant, d'algun llibre d'aquells que pensem val la pena que el tinguem a casa, a la nostra biblioteca. I sense més, comencem amb l'entrevista. Hola de nou.
Hola.
Hola, Rafael. Em diu el vostre currículum que vau néixer a Barcelona l'any 45, vau fer el batxillerat al Jaume Balmes i després vau anar a l'Escola Oficial de Nàutica. Allà us vau graduar, vau fer estudis per pilot i capità de la Marina Mercant. I després, a mar, 14 anys navegant per la costa occidental d'Àfrica, la costa oriental i occidental de Sud-amèrica i Nord-amèrica, fins i tot aquelles terres que eren tan fredes com Alaska, i també deu estar amb uns creuers, amb els creuers Westline. Per tant, deuen ser com experiències prou diferents, perquè amb els Westlines veuen anar pel Pacífic Sud, allò que ens sona molt literari, eh? Tahití, Bora Bora, Raitea, Wahine, Rangiroa... Déu-n'hi-do. Quan va acabar tota aquesta peripècia, veu tornar cap a casa i us veu instal·lar per aquí a la vora. Veu estar treballant per la Generalitat?
Sí, correcte, sí, sí.
Vigilant les medes de prop?
Era una feina que em encantava, perquè era una feina que, més que feina, per a mi van ser unes vacances.
Ah, mira.
Perquè feia les coses, el que més m'agradava, que era fer vigilar perquè no pesquessin, perquè jo soc una mica vegano, defensor dels animals, i, a més, perquè m'agrada molt anar sota aigua.
Doncs era la feina ideal.
Era la feina ideal. I jo feia una immersió al matí i una immersió a la tarda.
Carai, que bé.
Però vaig recorrer totes les coves, tots els túnels que passen per la mida gran i la mida petita, i disfrutava una meravella.
Ah, doncs mira, això de trobar una feina, no? Després d'una feina d'estar embarcat, lluny de casa, molt de temps, que hi deu haver de tot en aquestes hores i mesos. La feina de marí mercant?
La feina de marí mercant, el primer barco que vaig estar... Fèiem la nit d'Àfrica fins a Angola i va ser un vaixell molt dur, perquè teníem uns horaris molt apretats, unes temperatures... No, el camarot no tenia ni ventilador. Dintre del camarot estaven a 42, 43 graus, sense ventilació. I si obríem el portillo, que és com la ventana, no? Donava a la sortida de gasos de la màquina.
Uau, o sigui, era pitjor el remei que la malaltia.
I la companyia que teníem en el camarot eren cucaratxes de petites.
Bueno, són interessants. Ara diu que ens les faran amb hamburguesa i que són tan bones.
Jo me vaig fer amistat amb elles i les portava migues de pa.
Ah, molt bé.
Pobres animals.
Que es portessin bé. Bé, sí, doncs... Sí. Amb tots aquests viatges, va ser per aquí que va començar aquesta dèria per l'escriure, perquè publicar és una altra cosa, però a l'escriure comença abans. I com comença? Bueno, us ho expliqueu?
Jo quan vaig anar als
barcos... Perquè escriviu novel·les, no escriviu manuals del bon marí.
Sí, sí, sí. Jo quan vaig anar al barco, el primer que vaig fer... és veure els companys meus que eren molt aficionats a empinar el codo, diguem.
Ah,
que...
sí.
I llavors, clar, el temps lliure d'un barco són moltes i moltes hores, uh-huh. quan estàs navegant. Uh-huh. I vaig optar per portar-me llibres. Uh-huh. Una maleta amb la roba i una altra maleta amb llibres.
Uh-huh.
I vaig començar a llegir literatura, filosofia, vaig llegir a Kant, la crítica de la razón pura, vull dir que...
Uau!
La filosofia...
Això són lletres gruixudes,
molt,
eh?
A Jaime Balmes, també, uh-huh. el criteri. I després ja vaig començar la... El que era més còmode pues, era la novel·la. La novel·la uh-huh. era més...
Passava millor.
Passava millor. I arrel d'això pues, vaig pensar, bueno, i per què no escriure també?
Uh-huh.
I vaig fer els pinitos pues, escrivint poesia, que la poesia m'agrada moltíssim.
Uh-huh.
Tinc quasi 300 sonetos escrits.
Caram.
Després vaig escriure obra, teatre.
El teatre sí que en teniu de publicat, de poesia en teniu de publicada, no?
No, i el teatre, ja t'explicaré, resulta que vaig escriure una obra de teatre que era de tema de barco, d'una uh-huh. situació que vam viure, que es deia Estamos Solos,
uh-huh.
i arrel d'això la vaig presentar en el Festival de Sitges. La vaig deixar allà i resulta que em comuniquen els meus pares, perquè jo en aquella època tenia 23, 24 anys, que havia quedat finalista, entre les tres finalistes del Festival de Sitges. I carai, la tenia que representar. Però resulta que l'obra era tot homes. I el grup de teatre que
eren
tenia...
Eren tot dones.
Eren dones i homes. I van dir que, clar, una obra que només eren homes, clar, perquè en el barco no havia més que home. I es va quedar... que va quedar seleccionada però no representada.
Bueno, jo ho veig aquí, en el currículum ens ho diu, el 73 i el 74, veu quedar finalista amb l'Estamos Solos i després amb Alejandro Malaspina.
Alejandro Malaspina.
I el 75 fou finalista en el Premi Nacional Lope de Vega a Madrid,
sí.
amb Alejandro Malaspina.
Amb Alejandro Malaspina, sí.
I el 76 tornem a quedar finalistes en el Premi de Teatre a Pamplona amb El Mago de la Corte.
Sí, exacte.
I veu estrenar, el 76, una obra que es deia Calidoscopio.
Sí, sí.
La veu estrenar a Barcelona amb la companyia Nuevo Teatro. Heu fet de tot?
Bueno, jo, aquest grup de Nuevo Teatro, fèiem obres per als barris i per als uh-huh. pobles. I jo feia els que els escrivia l'obra i després la veia representada amb el director, que vam fer molta amistat, que es deia Antonio Joven,
uh-huh.
que després... es va traslladar a Madrid i es va col·locar en el Teatro María Guerrero.
Carai.
Fins que es va, bueno, en un paper secundari. I després treballàvem en la televisió també en papers secundaris per sobreviure, perquè el seu ofici era d'impressor. Mm-hmm. Tenia una petita empremta, però com no va guanyar, va tenir que tancar el negoci
i es va dedicar
i
se'n va anar al teatre.
Però, bueno, mal vivint, però en fi.
Parlem de vos i de la vostra producció. A partir d'Alejandro Malaspina, el 75, aquesta obra de teatre, heu publicat El cavaller de les Illes del Vent, Els falcons del rei, Caterina Bonestruc, que les diem en català,
sí.
es van editar en català, però de fet vos les veu escriure en castellà i després us les van traduir.
Me les van traduir, exactament.
I us les van traduir bé?
Sí, molt bé, perquè... la noia que em feia la traducció la connectava molt amb l'argument i
estan ben traduïdes.
I estan ben traduïdes.
I les teniu en castellà també o només us estan en català i en castellà?
Però no publicades en castellà. Només
publicades només estan en català.
Només estan en català.
I de què ens va aquesta trilogia? Que és allà on volia anar.
El cavaller de les Illes del Vent és un personatge fantàstic que vaig descobrir quan vaig llegir la història de l'Empordà de Pellí Forgues.
Mhm.
I era un personatge que era un monjo de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, dels hospitalaris.
Dels hospitalaris.
Que estava amb 12, era ell el prior i 12 monjos més per a controlar l'entrada dels sarraïns, per a vigilar l'entrada dels sarraïns en les costes d'aquí, de Catalunya.
Uh-huh.
Era en el 1510, però l'època... Uh-huh.
De... Sí, classeta, sí.
Sí. I que malvivien allà en un monestir que era... tot desbarallat. Bueno, una hora estic que al final es va enfonsar.
Uh-huh.
I el personatge principal, que és Fray Jeroni, em va encantar perquè era un personatge cervantino.
Uh-huh.
I tenia una relació no massa bona amb els seus, un dels ambiciosos companys de monestir.
Bueno, això sempre passa.
I després, malvivint, perquè va quedar pràcticament oblidat en aquell monestir, perquè ja no els portaven ni menjar, tenien que viure de lo que pescaven. I clar, quan vaig descobrir aquest personatge, doncs em va entusiasmar escriure el Cavaller de les Illes del Vent.
I els Falcons del Rei? Perquè, de fet, els cavallers el Cavaller de les Illes del Vent, els Falcons del Rei i Caterina Bonestruc venen a ser com una trilogia empordanesa, no?
Exactament.
Quan aterreu per aquí, us retorno als personatges que he trobat llegint-vos.
Pues, els Falcons del Rei és de el fill de Pere el Ceremoniós, Joan I,
sí,
que va ser rei aquí en la Catalunya Aragó. Uh-huh. Venia aquí al Palau del Mirador a Torroella de Montgrí. Uh-huh. I venia a la casera, no? I també era un personatge fantàstic perquè era un home més artista i més aficionat als temes que no tenien res a veure amb el govern. I al costat de tots els seus col·laboradors, diguem, uh-huh, van intrigar per a veure si el feien saltar. I aquest home estava casat amb una francesa, després havia els enfrontaments amb el conde d'Empúries, però no es preocupava massa del govern i sí de la casera.
De passar-s'ho bé.
De passar-s'ho
bé. Vaja, com algun campechano que coneixem.
I vaig disfrutar, sí, exactament. I vaig disfrutar també amb aquest personatge perquè me vaig estudiar i teòricament, va morir al caure del cavall perquè un llop s'havia interposat en el seu camí. Però realment es parla de que va ser una intriga amb un senyor que era el Bernard Metge, que ni era metge ni era... I aquest home, amb el seu equip, van fer caure aquest...
Sí, que potser el llop era un llop de dues potes, no?
Era un llop de dues potes.
De dues potes. I la Caterina Bonestruc?
La Caterina Bonestruc va ser una bruixa que jo...
Dona sàvia, doncs.
Era una dona sàvia i, a més, molt curiosíssima, que me la va plantejar un gran amic meu, que era en Joan Fuster, que era un pintor d'aquí de Torroella, un gran aquarel·lista, que no se l'ha donat el valor que té, perquè realment que va morir ja va morir el 2011. I amb aquest senyor tenia molta amistat, inclús és el que em va fer la portada del Falcón del Rei. I ell m'ha parlat d'una bruixa que havia en Torroella, que tenia uns poders i que era una dona molt liberal. I em va donar
la idea
per a fer l'obra d'aquesta senyora.
Molt bé, doncs qui vulgui saber una mica de l'Empordà i d'allà on ve i quins personatges el van recórrer, la trilogia aquesta val la pena de buscar-la. Després heu editat La dama del frío, el 2006, El diablo del mar, el 2011, La ruta de la dama blanca, amb Editorial Calígrafa, un sobre el Barba-roja,
sí,
que la gent no sap que Barba-roja sí va existir.
Sí, sí,
no. I el teníem per aquí, un pirata que venia sovint,
sí, sí,
a fer ràtzies.
Fins a Roses, inclús van... I Palamós, va saltar Palamós.
I el darrer és el Polar Star, exacte, que aquí retornem als creuers, oi? Una mica?
Era un vaixell de l'empresa Westline, als Estats Units, que ens van embarcar, només eren pocs espanyols, i quan vam arribar a Canadà, a Tacoma, van tenir l'enfrontament amb els sindicats dels Estats Units perquè no volien que embarquessin gent, pilots oficials, que no siguessin de nacionalitat canadiense o nord-americana. Tot i que el barco era de bandera panamenya.
Ja, però ell sempre defensa el seu, ells sí que ho tenen clar.
Exactament.
Us veig molt feliç amb la vostra producció literària. Ho sou? Bueno, feliç, escrivint i editant i trobant editors. Us ha estat fàcil trucar a la porta de les editorials i que... apostessin o no? Com és aquest procés?
És molt difícil perquè, clar, primer que, lògicament, els editors el que volen és fer negoci.
Evident.
I si ets un personatge que no et coneix ningú, però el cas, és el cas meu, doncs pràcticament els que compren el llibre són els del poble, que si et coneixen, i els familiars que més o menys les regales el llibre, però no te'l pas.
Bueno, que... això ho podreu dir per fins avui, eh? A partir d'avui...
Avui, a partir d'avui ja serà
Escolti'm,
increïble.
Escolti'm, el Rafael Algarra ha de ser conegut i sense broma. Us ho diem molt seriosament. Aneu a buscar els seus llibres, perquè valen la pena. Passareu estones molt divertides, però a més aprendreu coses de manera divertida sobre el país, interessant, dels llibres aquells que s'enganxen a les mans. Publicar, per tant, no ha estat fàcil.
No, és difícil.
Allò que l'editor acabi d'apostar per l'obra que li presenteu no ha estat fàcil. Però vaja, no està mal la llista d'editorials, Aquest Barbarroja de Calígraf fa molta patxoca. I jo sempre pregunto, quan anem acabant, pregunto als escriptors. Els escriptors han d'haver llegit i han de llegir molt per posar-se a escriure. I tenen llibres que són els seus preferits, els que els hi han agradat més, o els que tenen a la tauleta de nit, no per aquella nit, sinó perquè el repassen i el tornen a repassar. D'aquests llibres de vida, dels vostres llibres importants, dels que dius me'n recordo perquè em van impactar, quins són? Quin és? A la millor és un TVO, a la millor és un llibre d'aventures.
El llibre que em va agradar molt i lo vaig disfrutar moltíssim és El cavaller de les Illes del Vent. I a més, curiosament, és el que més va... Aquest sí que s'ha exhaurit.
Aquest és dels vostres, dels que heu escrit vos.
Exacte.
Però dels que heu llegit d'altres, allò, dels vostres llibres llegits...
Bueno, jo era molt lector...
Què us agrada més?
De Vallinclán, era el món de Vallinclán.
Ah.
I després també...
Per tant, l'humor negre.
Exacte. I després...
Punt de cinisme.
Vázquez Figueroa també dintre del que és més modern. I després em vaig trobar que un escriptor que lo vaig començar a llegir molt petit... quan apenas ni era adolescent, que era molt fort, que era Dostoyevsky.
Home!
I em va impressionar Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo. Tot això va impactar moltíssim. I clar, tota la literatura... Bueno, Gogol...
Tots els russos.
Tots els russos m'encantaven.
Els russos però que descriuen molt bé l'ànima humana.
Influenciat per el meu pare, que és el que em va donar els llibres.
Ahà.
Cervantes, el Quijote el vaig llegir quan ja era més gran perquè no el podia digerir i després sí que el vaig disfrutar perquè el Quijote l'he llegit 4 o 5 vegades, vull dir que l'he disfrutat molt. Ara, quan era jove me feien llegir el Quijote, l'ho trobava un rotllo patatero.
Això ens passa a tots, o sí, ens no? Ha passat a tots en algun moment, allò que t'obliguen és el que menys disfrutes. Doncs hem arribat fins aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos trajectòria de vida i trajectòria literària i molta sort, molts encerts, que tots aquests llibres que estan editats arribin a moltes mans.
Moltíssimes.
Aneu a buscar a les llibreries o a la biblioteca els llibres de Rafael Algarra. Val la pena. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Bé, doncs després de l'entrevista i d'una xerrada tranquil·la, aquí tenim les recomanacions per aquesta setmana. Comencem pels patufos, per la mainada. Els que comencen al col·le i els que comencen a llegir. Mireu, hem trobat uns llibres bonics a l'editorial Símbol. Hem trobat un llibre que es diu Un amic ens espera, de la Marie d'Orleans. És un títol atractiu i les il·lustracions i el disseny són molt, molt, molt bonics. Despertarà la curiositat de tothom. Tracta d'una família que tresca per una muntanya en plena foscor. I de què va? Doncs aneu-lo a buscar, és un àlbum il·lustrat d'aquells que fan patxoca. Un amic ens espera, de l'editorial Símbol, l'autora Marie d'Orleans. I un altre, prou interessant i molt simpàtic, amb unes il·lustracions també molt fresques, que es diu Petra. I qui és la Petra? Ah, una pedra, un objecte aparentment estàtic, inert i poc avesat a canvis, però que té una vida pròpia. I la mainada, aquests primers lectors, els que fan anar les pàgines grosses, els hi agradarà. Petra, d'Editorial Joventut, de la Marianna Coppo. Aneu-lo a cercar a la biblioteca o a la llibreria. I pels adults, sí, no me n'he oblidat, com que estem en temps de mudances, amb política efervescent a tot arreu, he recuperat un llibre que n'han fet ara la tercera edició, que val molt, molt la pena. És un llibre escrit per l'Stefan Zweig, un dels grans del segle passat, i d'aquest, encara hi va entrar el 21, una biografia, Fouché, retrat d'un home polític. La traducció és d'en Joan Fontcoberta i el trobem a Quaderns Crema. Fins aquí les recomanacions.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Bé, i ara la lectura una mica més a fons d'un d'aquells llibres que creiem essencials o que està bé de tenir a casa. Aneu-los a buscar també, és novetat, acaba de sortir. Rosa dels Vents ha editat Homenatge als caiguts, de l'Albert Sánchez Pinyol. No és una novel·la, és un recull d'articles i de contes molt ben explicats i molt llegidors. Allò, per abans d'anar a dormir, una idea, un pensament. Us en llegeixo el primer. Que es diu, el pactisme no és pacifisme. Si preguntéssim a algú qualsevol què és el pactisme, segurament ens contestaria, home, el pactisme és una propensió natural dels catalans per trobar solucions dialogades, o fins i tot que és una mena de tarannà pacifista inherent al poble català. Totes aquestes definicions són molt boniques. Ara bé, tenen un defecte, que són radicalment, conceptualment i històricament falses. Són, de fet, la creació d'historiadors conservadors que volien edificar la imatge d'un país manso i assenyat. Així doncs, què és el pactisme? Anem a pams. Abans de res, de debò hem estat un poble tan pacífic? Al segle X, un dels principals productes d'exportació de Catalunya eren els mercenaris. Després vam descobrir que no, que era millor aprofitar-los i vam crear una mena de sisena flota del Mediterrani. A dins de la flota hi anaven els mariners de l'època, que es deien almogàvers. Un dels trets distintius dels almogàvers és que edificaven piràmides amb els cranis dels enemics derrotats. Del segle XV al XIX, les guerres i revoltes catalanes van ser contínues, un espectacle de sang i fetge que no es va acabar fins a la traca final de la Guerra Civil, o sigui, cada pacífics, res de res. Per tant, què era el pactisme? El pactisme era una institució política segons la qual entre Catalunya i la monarquia espanyola hi havia un pacte. El requisit previ perquè un pretendent a la corona assolís el tron era que acatés els drets i llibertats de Catalunya i, en cas contrari, si s'hi negava, hi havia una guerra. L'última, com tothom sap, va ser la Guerra de Successió que va concloure en el clímax de l'11 de setembre. Com que aquesta és la meva última contra abans de la diada, penseu que això és un text que va ser llegit a ràdio el 5 de setembre del 2007. Doncs, com que aquesta és la meva última contra abans de la diada, voldria acabar-la amb la visió que els nostres enemics tenien dels catalans. Que cadascú jutgi si s'ajusta a la imatge pacifista que després es va crear. Les paraules són de Prosperus Verbum, l'enginyer que va dirigir les obres del setge el 1714, i diuen així: «Tras los muros de Barcelona se esconde la peor canalla de Europa. Destetados, los niños catalanes son instruidos en el uso de fusiles y bayonetas. Cada ciudadano esconde un arma bajo el colchón, y no dude, su majestad, que no dudarán en usarlas contra todo invasor que remeta contra sus libertades y privilegios». i llegit aquest, va, us vaig a llegir-ne un altre, una mica més tranquil. La dona Golafra. Hi ha un vell conte que es diu La dona Golafra i que fa així. Un dia, un pagès li va dir a la seva dona: «Estimada, aquesta nit ve a sopar un mossèn, i com que vull que siguem uns bons anfitrions, fes el favor de cuinar les dues millors gallines que tinguem». I així va ser. La dona era molt bona cuinera i li va quedar un plat exquisit, tant que no va poder resistir la temptació de menjar-se'n una cuixa abans d'hora, i una ala, i més, total, que abans que arribessin el marit i el mossèn, ja s'havia cruspit les dues gallines senceres. «Mare meva», es va dir la dona, «i ara què faré? Quan el meu marit ho sàpiga, em caurà una bona pallissa». El mossèn i el marit van arribar plegats, però quan aquest va entrar a la cuina, la dona va exclamar: «Mira que n'ets de barrut! No he pogut matar les gallines perquè el teu ganivet no estava esmolat!». La dona va deixar el marit i va anar a parlar amb el mossèn, que s'esperava al menjador. «Mossèn», va dir, «el meu marit s'ha tornat boig! Vol matar-lo a ganivetades, i abans li tallarà les dues orelles». Per la porta oberta, el mossèn va veure que, en efecte, el pagès esmolava un ganivet, així que va fugir: «Cames, ajudeu-me». La dona llavors li va dir al pagès: «Ha! Aquest mossèn és un bandarra! S'ha amagat les gallines sota la sotana i ara fuig!». En sentir això, el pagès va sortir-li al darrere, tan de pressa que ni va deixar el ganivet. Com és natural, en veure que el perseguia un home armat, el mossèn encara va córrer més. «Mossèn, mossèn!», deia el pagès, que era un bon cristià. «Almenys doni-me'n una!». El conte acaba amb el capellà corrent, tapant-se les orelles amb les mans i proclamant: «Ni dues, ni una, ni mitja! Són meves!». D'aquest conte tradicional hi ha una versió catalana, una de castellana i una de basca, però també podem trobar-lo en petites variacions a llocs tan distants com Algèria, Islàndia, l'Índia, els Estats Units i molts més. A la guerra, els homes han inventat el concepte de terra de ningú, i en la pau han creat la literatura, que és una terra de tothom. És un gran consol pensar que, per estranya que sigui una gent, per incivilitzada que ens sembli una cultura, sempre compartim un immens grau d'humanitat. Cal recordar que el diàleg no és que dos parlin, sinó comunicar-nos amb algú que vol i pot entendre'ns. Per cert, la versió que els he llegit no és la catalana, és la dels Hutus de Ruanda. Bé, aquí acabem amb la lectura, eh? Ho trobareu a Homenatge als Caiguts i acabem també el programa. Fins la setmana vinent. Bons llibres!